Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Cabassers, Margalef i la Bisbal del Montsant, tots tres municipis del Priorat, volen més quota d'energia eòlica de la que li preveu el Pla Ter, el Pla Territorial per la Generació d'Energia. La comarca és l'única que ha fet un estudi previ sobre on i com implantar instal·lacions d'energies renovables. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi al document final. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia. Al Priorat hi ha discrepàncies sobre com es reparteix l'energia eòlica. L'Oficina de Transició Energètica va fer un plantejament per a la implantació de les renovables. El Consell Comarcal demana que respecti tant això com la voluntat última dels pobles. Els tres casos, Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant, són casos que o ja tenen molins al terme municipal o els tenen a tocar. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal, i Àlex Vilà, alcalde de Margalef, a tots dos, en declaracions a la CN.
Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi.
També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant.
També visen que el Pla Ter marca territori que formaria part del Parc Natural de la Muntanya de Prades com a apte per instal·lar-hi aerogeneradors. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Més notícies, Marta Prat.
Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Es tracta d'una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Segons expliquen el periòdico i La Vanguardia, una setmana abans de la caiguda mortal, la testimoni va passejar per la muntanya amb Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare. Va explicar que Jonathan Andic havia rebut instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare, fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven. En total, va declarar fins a dues vegades davant els Mossos i va aportar tots els missatges i àudios que havia intercanviat amb la psicoanalista.
Aquesta matinada ha començat l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i la Vall d'Hebron. L'obra comporta el tall de la via durant la nit, però no afecta la circulació durant el dia. Els treballs que s'hi fan consisteixen a col·locar les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fan amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això, com dèiem, obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs i habilitar els dos sentits de la calçada del costat de muntanya de tot el passeig.
La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions del món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal Huguet, ha remarcat al matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
Ha mort als 51 anys Joan Roca, el baixista i membre fundador d'Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
Dolça besada, de gust que se t'ava.
Joan Roca va formar part d'Antònia Font des de la seva creació al 1997, juntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical, combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i a la identitat mediterrània. Després del comiat de la banda el 2013, Roca va tornar a reunir-se amb els seus companys el 2022 per publicar Un minut estroboscòpica i començar amb una nova etapa marcada per l'èxit de públic i crítica. Així explicava el mateix Joan Roca en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la il·lusió que li feia tornar als escenaris.
Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antoni Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
Antoni Font ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria, entre ells el Premi Nacional de Música de Catalunya i també diversos premis en rock. I als esports, Ernest Macià.
El seleccionador eslové de bàsquet Alexander Sekulić serà nou entrenador del Barça les dues properes temporades. El Barça ho acaba de fer oficial fa 3 minuts. Sekulić ve de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai Bàsquet i aterra al Palau Blaugrana amb un Barça que ja ha fet 6 incorporacions. El Barça femení de futbol acaba de fer oficial també el fitxatge de la central neerlandesa Ren van Asten. Firma, signa fins l'any 2030. El Barça ha denunciat oficialment avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Adeyemi va arribar fa una setmana ja a Barcelona, però la incorporació encara no s'ha anunciat. El Barça també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, al banda esquerra del Bruges, Jesse Bissou, de 18 anys, un jugador belga, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè els de Santpedor es faci càrrec de la selecció del país transalpí. Avui l'Espanyol posa punt i final a l'estatge de pretemporada que ha fet Nevat a l'Alt Empordà durant aquesta última setmana. Ahir els blanquiblaus van guanyar el segon amistós davant del Pau de la segona divisió francesa per 4-0. Avui, qui juga un partit amistós és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte. Tenim tot el que necessites per estar en forma, sigui quin sigui el teu esport preferit. I en una gran varietat de marques, la setmana de l'esport en les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Enric Auqué.
Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Prime ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes. Adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia, minuts. Trini Gilbert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, estic molt bé.
El que menjarem amb la Trini... Aviam, ha començat la verema ja.
Ha començat aquesta matinada.
Però aviam, espera't que miri. Tema 22 de juliol, encara,
22
no?
22 de juliol.
No, pensava, dic, una mica de sort, haurà avançat el calendari, però no, continua el tema 22 de juliol.
I ens costa, perquè jo tinc relacionat amb els mesos de setembre, no? Aquella imatge de que els carros de raïm anessin al mes de setembre carregats, i no, en el setembre ja queda com per a la història. Potser és que ens hem fet grans, o potser no és que ens hem fet grans, sinó que tot canvia.
Anava a dir, tot s'ha girat una mica, no? Ha capgirat una mica tot?
S'ha capgirat. Aquestes calors d'aquests mesos és el que ho ha accelerat. La vinya s'estava madurant en excés. I mira que això, que era un any que tot pintava molt bé, que anava bé, però de sobte amb aquesta calor s'ha hagut de girar.
Et prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Tothom sabrà de la nostra història i poc a poc serà la dels demés. Serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé. Que una volarem sobre el de por, caminarem donant l'esquena a la tempesta i mai més estarem sols. Que ballarem amb els records, mirarem el temps i seguim sent el que avui som, sent el que volem.
Aviam, Trini, avui volem mirar una mica el que passa al Penedès, no? Sí. Amb les denominacions d'origen i una marca, una mica radiografia de la zona, eh?
Exacte. Situem-nos on som. Som en un territori en què hi ha dues denominacions d'origen i una marca. Les dues denominacions d'origen són la Deo Cava, la Deo Penedès, la marca és Corpinat. I, a més, tenim bombolles que s'inclouen a dintre de diversos noms. Una és Cava, una altra és Clàssic Penedès, que fixa't que no te l'havies mantet. Clàssic Penedès pertany a la Deo Penedès i Corpinat.
Sí, això ja m'ho has explicat l'any passat, és complicat de seguir. Tenim el Cava, tenim el Corpinat, i ara el manifesteixes on? El Clàssic Penedès, que aquest no el tenia controlat. I entenc que són diferents, clar.
Són diferents, cadascú té una normativa per la qual es regeixen, i veuríem moltes diferències, eh? Per exemple, a Corpinat, la verema és a mà. Clàssic Penedès, la Deo Cava, no ho tenen amb aquesta indicació. La poden fer, però o no. El Cava, a l'hora també de reposar, doncs la Deo Cava hi diu 9 mesos, Corpinat en diu 18 i Clàssic Penedès en diu 15. Fixeu-vos, eh? Més coses que van canviant. N'hi ha moltes més. Corpinat, per exemple, té com a reglament que tota l'elaboració ha de ser integral, és a dir, que el mateix celler se n'ha d'ocupar de tot.
De tot el procés.
De tot el procés. En canvi, doncs, els altres no és així ben bé, sobretot en la Deo Cava, que poden comprar el vi base a fora. Són d'aquestes diferències que al final, quan anem al mercat i anem a comprar-ne, si n'hi ha un que ens agrada més que l'altre, jo crec que no la sabem dir, perquè tenir el reglament de dues DOs i una marca és molt difícil, però sí que ens indiquen aquella diferència com a consumidor.
Clar, a més, el que ha estat notícia en els últims anys, i recordo que l'estiu passat en vam parlar també, és el dels moviments, no? Els traspassos. Cellers que han passat de la denominació d'origen Cava en el Corpinat, que ara són Corpinat.
Sí, sí, a més, recordo que l'any passat, Freddy, van fer aquesta broma de territori efervescent.
Això mateix.
No? Que més que mai, perquè hi ha molts moviments. Corpinat ara mateix agrupa 23 cellers. Aquest any també n'hi ha hagut més moviments. L'any passat vam parlar-ne del de Cripta, però aquest any n'hi ha hagut. L'1 d'abril hi va haver Jové i Camps, que va abandonar la Deo Cava i va entrar a Corpinat.
Cert.
Aquest any un celler del Baix Penedès, que no per primera vegada treia bombolles al mercat, no és que n'abandonés cap altra marca, sinó que quan entra al mercat per primera vegada, doncs decideix fer-ho per Corpinat. És a dir, ara mateix Corpinat agrupa 23 cellers amb un volum d'ampolles que arriben gairebé als 6 milions. Mentrestant tenim la Deo Cava, que tenen 190 milions d'ampolles, i a Clàssic Penedès, és a dir, tot està en moviment, tot està en moviment, mai s'ha de dir d'aquesta manera, jo crec.
Per tant, aquesta és un procés que és complicat, tot això que estem comentant, eh? No és fàcil.
Bueno, jo sempre he pensat que deu ser molt complicat, perquè tots són veïns, tots es coneixen i viuen molt a prop. I llavors, deu estar baramant la vinya fent-ho a mà, i el del costat deu estar fent amb el tractor, i tu li deus estar mirant i dient, veus, així no m'agrada com ho fas tu. Em faig broma, eh? Em faig broma, perquè jo ho exagero, però és un territori petit per a tantes diferències. I a part, també, el Penedès actualment plana una altra idea, que és que l'any passat hi va haver sobrant de vinya, també hi va haver sobrant de vivasa, i això és un problema molt greu, perquè el viticultor s'ha de guanyar la vida, el viticultor ha de tenir aquesta il·lusió de que cultivar tot un any aquests ceps perquè aquest raïm es baremi a l'estiu, el 22 de juliol, li doni a ell una manera de viure, perquè no li podem demanar que ens cultivi aquest pulmó verd que és el Penedès a canvi de res. I més quan té una pressió entre Barcelona i Tarragona molt a prop, que ja ho sabem com acaba aquesta pressió demogràfica, industrial, acaba molt ràpid amb plaques solars, polígons industrials, ens hi podem imaginar tot de tot. En canvi, a nosaltres ens agrada molt quan hi anem al Penedès. I veure tant. Tota aquella vinya, passar per aquells camins, tots
és un
verds.
Pulmó, allò.
Doncs valorem-ho, 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 perquè al darrere hi ha un viticultor que s'ha de guanyar la vida, que paga les factures igual que tu i que jo, que també ha de menjar cada dia i no li ha de sortir en va poder-ho fer, això.
Doncs aquesta radiografia que hem començat a fer del Penedès ens porta a parlar de la barema, el que dèiem al principi, no,
Trini? Exacte. Sí. I jo crec que aquí ho hem de fer...
Ha començat amb aquesta matinada, a més,
Ha començat aquesta matinada i tenim molta sort aquest matí, perquè sense gairebé dormir ens acompanya la persona que l'ha començat al Penedès.
Que és el Roc Gramona, del celler Gramona, de Corpinat. Roc, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar amb
vosaltres. Nosaltres encara més, perquè, pobre, t'hem fet dormir poc,
Potser estic una mica espès, però crec que sí. Amb l'emoció que suposa i tota aquesta adrenalina segur que anirà bé.
Perquè a quina hora us hi heu posat a fer la barema?
Avui hem començat a les 3 de la matinada. De fet, ho fem per dos motius. Primer, perquè amb aquestes calors, precisament, volem buscar que aquests treballadors que estan fent la barema, doncs, que tinguin millors condicions, no? Que puguin fer la barema en temperatures més moderades, que no arribin a aquests 35 graus. I després, també, doncs, el raïm que collim durant aquesta... de 3 de la matinada fins a les 11 del migdia, doncs arribem en millors condicions, perquè les temperatures són més baixes del raïm, no hem de refredar aquest raïm, per tant, millora la sostenibilitat, i després, a nivell enològic, doncs és molt millor.
Deies el sama 22 de juliol, quan comença, és a dir, en un any normal, quan hauria començat la barema?
El problema és que la normalitat ja l'hem oblidat.
Ja és aquesta.
Sí que és veritat que justament avui estava parlant amb el viticultor, amb el David Altés, que és un viticultor de tota la vida de casa, que quan ho dèiem, no? Aquesta vinya, que és una vinya de Chardonnay, que ell normalment la barbava el 15 d'agost, doncs ja ens hem avançat 3 setmanes. No? Aquesta barema, com avançàveu, no? Tenia una bona previsió, perquè havia plogut molt l'any passat, havia plogut durant l'hivern, i sí, teníem una previsió d'una barema generosa, no? Però aquests cops de calor d'aquests últims dos mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat, doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la nostra barema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment, doncs, tinguem... Creiem que tornarem a batir el rècord, perquè si tot segueix així, tot se n'anirà avançant.
És a dir, que potser l'any que ve estem aquí parlant amb el Fred dient que hem començat a principis de juliol?
Ens comença a passar cada any, no? Si no recordo malament, fa 2 anys o 3 anys.
El 2023?
Amb la Trini vam començar el 26 de juliol, per tant, és que anem avançant cada any el rellotge, no? Sí. Per tant, sí, hem d'intentar adaptar-nos a aquesta realitat climàtica. Per això també, la veritat que ens agrada molt i que podem fer vins de qualitat, aquest Chardonnay, que de fet va al Cupatge Imperial, que és un dels nostres vins més emblemàtics, doncs hem d'anar mirant com podem anar substituint aquestes varietats per altres igual d'aptes i que ens ajudin a poder retreçar el cicle i trobar, doncs, moments de maduració més òptims.
Anava a dir això, és a dir, ja no és només un tema de calendari, sinó que el propi raïm també heu de buscar que s'adapti, perquè amb aquestes temperatures també queda afectat, no?
Exacte. Al final la qualitat serà molt bona. De fet, la pressió, no hi ha pressió de fongs, serà una molt bona barema. L'afectació principal, que també deriva una part econòmica, és que hi haurà menys raïm, o sigui, hi haurà menys volum. Hi ha una molt bona fertilitat per planta, per cep, però sí que és veritat que no s'engreixarà aquest raïm. Però sí, hem d'intentar buscar al màxim retreçar que aquestes maduracions, en lloc de coincidir el juliol, que coincideixin a l'agost o al setembre, que és quan podem començar a recollir alguna pluja, i aquesta aigua ens ajuda, no, a regular la temperatura de la planta i retrasar el cicle el màxim possible.
Jo ho deia perquè jo recordo que... Em sembla que vam parlar l'any passat també, però jo recordo haver llegit que fins i tot hi ha marques de xampany francès que han comprat camps a Anglaterra, perquè ara allà fa la temperatura que hi havia a França fa 20 anys, diguem.
Exacte, ara el xampany dels anys 80 o 70 és molt similar al que s'està elaborant a Anglaterra. I diria més, algú molt que a mi m'orgulleix també és que a la Xampanya estan plantant xarel·lo. Estan plantant xarel·lo a nivell experimental per veure com s'adapten a aquesta realitat climàtica en veritats que són més sofertes, que són més resilients amb aquesta...
Que ho hem demostrat, que les nostres varietats locals, al final, que durant molts anys han estat menys tingudes, perquè, diguem-ho, vam passar una època com molt enlluernats per les franceses, i ara hi hem tornat, justament, per aquestes temperatures. La Chardonnay no resisteix al Penedès.
Exacte.
Aquesta temperatura, i en canvi les altres locals sí que ho fan.
Tenim la gran sort que l'extensió del Penedès, aquestes 25.000 hectàrees, hi ha vinyes encara molt vàlides de Chardonnay, per tant, podem seguir elaborant grans vins de Chardonnay, però sí que és veritat que ens anem a adaptant, i de fet amb Corpinat ja han posat un termini, no? El 2035 ja no podrem fer servir ni Pinot ni Chardonnay, preveient que això, doncs, anirà més, no? Però tot i així, haig de reivindicar que encara es poden fer bons vins amb aquesta
varietat. No poder-ho fer servir vol dir que arrencareu la vinya?
Doncs mira, avui ho parlàvem, aviam si arribo a convèncer el viticultor de que l'arrenqui i implanti un altre, no? Però sí, eventualment s'haurà de fer. Sí, sí,
l'has de convèncer, vols dir que no li sembla bé, de moment.
Exacte. I sobretot si òbviament és rentable i surt bona qualitat, no? Però sí que és veritat que la normalitat tendirà, doncs, a plantar xarel·lo, malvasia de Sitges, varietats que crec que s'adapten millor.
Trini.
Molt bé, jo li volia preguntar, aquesta varietat exacta que avui heu baramat, cap a on va parar, exactament?
Doncs, mira, aquest és el Chardonnay, va parar bàsicament a l'Imperial. L'Imperial és el on és la referència, el vi més conegut de casa nostra, i sempre el Chardonnay entra amb un 5-10% com a màxim dins l'assemblatge. I res, avui hem collit, justament el fet de collir de nit ens permet que just collir ja podem prensar i entrar al raïm al celler.
És a dir, que avui ja estareu fent això, aquest procés?
Ara mateix ja estem prensant, per tant, això també ja podem provar el most, podríem provar el most del Chardonnay que estem obtenint. I també el que ha comentat la Trini, no? És molt important, a Corpinat i, òbviament, a casa, doncs, tot ho collim a mà, que nosaltres creiem que és l'única manera de fer vins escumosos de qualitat. La verema mecanitzada permet moltes facilitats, permet no, tindre una més flexibilitat, collir més ràpid i, òbviament, doncs, abaratir costos, però no pots fer vins tan qualitatius com és collir a mà, i prensar el raïm sencer, que és una manera d'elaborar molt concreta.
I una altra pregunta. Si avui heu començat la verema el 22 de juliol, això què vol dir? Que en un mes ho teniu acabat, en menys?
Si no plou i tot segueix amb aquesta tendència, en un mes haurem acabat la verema, en el cas de Gramona, en el cas de casa nostra. Es preveu que a mitjans d'agost hi hagin pluges, de fet, sempre a finals d'agost, principis de setembre, sempre plou. Si hi hagués, eventualment, aquestes pluges, retrasaria tota aquesta verema i potser l'arribaríem a allargar fins a 2 mesos. Tot dependrà de la climatologia, que això fa que aquest negoci sigui tan interessant i que depenguem, no, del dalt, que diem.
Has de mirar el cel, has de mirar.
Sí, clar, però anava a dir, sempre ha estat així, però clar, ara el repte és superior, diguem-ne, ara ja és de nota, això, no?
Sí, perquè cada any ens ho posa més difícil. Crec que, de fet, fa 2 setmanes vaig estar a Sud-àfrica, precisament, per intentar amb zones, amb climes que són més extrems que els nostres, com ho estan fent per adaptar-se, no? Per tant, la sequera, i ara algú que tenia més o menys, estava més o menys acostumats, però la realitat de les temperatures elevades ens exposa més, és molt més difícil de resoldre. Treballar amb cobertes vegetals, l'agricultura biodinàmica ens ajuda, no? I l'ecologia ens ajuda a poder treballar amb aquestes cobertes, que fa que la temperatura del sol disminueixi, no irradiï tanta calor al raïm. Treballar amb encoixinats, nous dissenys de plantació, això ens ajuda a poder encarar a futur, doncs, a poder que aquesta temperatura no sigui tan elevada.
I és així com ho està fent Sud-àfrica?
A Sud-àfrica realment ja treballen molt amb encoixinats. L'encoixinat és a reutilitzar aquestes restes de poda, ja sigui de bosc o de sembra, que es fa, bàsicament s'escampa a les vinyes, i és un coixí, de fet, un encoixinat o un mulching, que el que fa és provoca un aïllament de manera natural perquè el sol no s'escalfi. No?
Clar, perquè estigui humit, no?, constantment, com si diguéssim.
Exacte, jo crec que això és una estratègia que ha de ser de país, perquè precisament veiem que tenim un problema amb els boscos, i tota aquesta resta vegetal, si hem de netejar boscos, hem d'utilitzar aquesta biomassa, no? I una manera molt lògica d'utilitzar-la és aplicar-la a la vinya, que ens fa falta.
És al·lucinant, de tota manera, manera, això d'haver d'anar a Sud-àfrica a fer un seminari, diguem-ne, perquè ells estan més acostumats a cultivar amb altes temperatures que aquí. Em recordava que un company que dona classes de periodisme als Estats Units em deia, estem convidant, salvant les distàncies, estem convidant a periodistes que treballen en règims autoritaris perquè nosaltres als Estats Units no ens hi havíem trobat mai de tenir un govern a la contra, no? Per tant, com ho feu? Salvant les distàncies? Nosaltres estem a unes temperatures que no havíem vist mai. Nois, com ho feu, no?
Estem en una situació crítica, però sí que és veritat que tenim la gran sort que no som els que estem en una pitjor situació.
Clar.
Tenim també, dins la mateixa península ibèrica, veiem doncs, les zones com Jumilla, com Alacant, com Toro, no? Que ja s'estan adaptant amb aquesta realitat climàtica. Mm-hmm. Per tant, només mirant cap al sud, doncs, ja, podem treure molta informació. Per tant, hem de sortir de casa, hem de veure maneres, no?, de poder resistir, perquè, òbviament, nosaltres som del Penedès i no ens volem moure gaire lluny.
Roc, deixa'm que et pregunti, ara que has dormit poc, que jo crec que et puc enganxar...
Et puc enganxar amb aquesta pregunta.
Però... Noto que per tu la Verema és un moment molt emotiu, potser més que elaborant els escumosos o el vi, o no sé, què em diries?
Al final és el moment de quan més estem feliços, no? Perquè és quan culmina tota la feina d'un any de sequemina a la vinya, des de que podem en verd, fem els tractaments necessaris, no? I es recull els fruits de tota aquesta feina. Hi ha molts nervis, de fet estic molt nerviós perquè hem de planificar tota la setmana que ve encara i hem de veure com evolucionarà, però és molt gratificant, no? I a més és el moment, la meva responsabilitat és el moment d'ajuntar, no? Coordinar tota la collita de vinya, veure quines són les qualitats i quin és el potencial de cada un d'aquests vins i després elaborar, no? I juntar aquests dos universos, que és la viticultura i l'elaboració. I aquí és on em sento cofoi, feliç i nerviós, també, eh? Però això em permet no dormir gaire i tindre energia.
Però això que has de muntar, exactament, què és el que has de muntar? Em dius ara, per exemple, de la setmana que ve hem d'organitzar diverses coses.
Exacte.
Què és el que realment s'ha d'organitzar, els que no hi entenem?
Clar, aquí organitzem... hem de coordinar quin és el moment de collita, quants quilos ens porten cada viticultor per cada dia, quin és no, l'ordre que volem que segueixin a cada un d'aquests viticultors. Això provoca que abans hem de començar a mostrejar. De fet, avui la Maria, una noia de l'equip, no? I jo mateix ens estava mostrejant a les 6 del matí també diferents parcel·les per poder planificar aquest ordre, no? Veure quin és l'estat sanitari, veure quin és el potencial d'aquestes vinyes, i després aquesta part logística, no? Tant d'entrada de raïm com després d'elaboració celler, no? Com ens organitzem dins de la bodega per poder fer-ho el millor possible, perquè al final tots aquests processos són una mica més lents. El fet de prensar el raïm sencer, per exemple, és un procés molt qualitatiu, però és bastant més lent i comporta una logística pues, una mica més complicada.
Si poguéssim fer una comparació, podríem dir que és el moment de festa major, la Verema.
Festa major, de fet, avui hem, amb totes les precaucions, perquè òbviament estem amb risc d'incendi, sí. Però hem tirat un petard perquè, perquè és, òbviament, és el tret de sortida i hem de celebrar-ho. S'ha de celebrar, sempre s'ha de celebrar, i amb Corpinat millor, no?
Anava a dir, Corpinat, això és important, eh? És a dir, Ramona ara està dins del paraigües Corpinat, i de fet tu ets vicepresident de Corpinat, eh?
Sí, nosaltres hem sigut fundadors, de fet la família, el pare i el Xavier van participar molt activament en el seu moment, i ara doncs tinc l'honor de compartir la vicepresidència amb el... jo soc vicepresident i el Pere Llopart és president de Corpinat.
Però encara es deu passar que la gent li diu un cava. El Gramona.
Sí,
em va comprar un Gramona Imperial i vaig a comprar un cava.
Sí, ens costa dir escumós, ens costa dir Corpinat. A l'avi encara li diu xampany, per tant...
Ah, mira, molt bé, escolta, veus? Això és que al final és
no
una...
No ens oblidem que al final sí que ha costat canviar a cava, però sí. Crec que és qüestió de temps de que canviem la mentalitat, no? Però sí que aquesta diversitat, aquest territori esferorescent que tenim, doncs ens ha de començar a plantejar de que el cava no només és un mètode, sinó que és una denominació d'origen, i després hi ha altres realitats de vins escomosos al territori que s'han de tindre en compte.
I per què Corpinat, és a dir, per què us, en el seu moment, quan hi ha la decisió de passar-vos el paraigües Corpinat, perquè us hi passeu? És un mètode, com deia la Trini, amb el qual us sentiu més còmodes, una manera de fer que us agrada més?
Sí, crec que són una sèrie de valors que nosaltres crec que hem de reivindicar. Abans ho ha anticipat la Trini, I al final la figura que està amb més risc del nostre negoci és el viticultor, i on crec que hem de protegir-lo més és amb ell, no? Mm. Per tant, el primer punt és que nosaltres hem de conrear vinya, no podem comprar vivasi ni altres productes semiacabats, sinó que ho hem d'elaborar nosaltres, podem comprar raïm a viticultors i hem de procurar que tinguin un preu just, no? De fet, nosaltres paguem un preu just que està a 0,95 euros al quilo, és a dir, que és un preu que dins del preu de mercat és prou elevat. Ens obliga a tindre també contractes a llarg termini amb ells, que això també fa que assegurar una mica la viabilitat de la seva feina, i després tot una sèrie de criteris d'elaboració que considerem que són importants a respectar si volem fer vins de llarga criança i vins que al final puguin parlar del nostre territori, de les nostres veritats i de qui som. I òbviament, doncs, després tot això agrupat en una sèrie de valors que volem transmetre i arribar, doncs, arreu com a vins escumosos de qualitat fets a casa nostra.
Corpinat continuarà creixent, Roc? Tindrem més cellers a dintre la marca?
N'hi haurà més. Jo crec que aquest any hi haurà alguna incorporació més, i l'any que ve n'hi haurà alguna més. Òbviament, Trini, ja saps que no puc parlar més del compte.
Llàstima,
ja
estava aprofitant aquestes 3 hores.
Això t'anava a dir, la Trini estava explotant la falta d'hores de son, a veure si traiem algun titular. Però, de fet, jo anava a preguntar el mateix, perquè abans ho era la Trini. És a dir, la notícia quan Jove i Camps passa a ser Corpinat va ser un xoc, i jo recordo que també jo tenia un amic que em deia, i espera't.
Jo també dic el mateix. Al final és una realitat. Crec que totes les realitats del nostre territori són importants i són més que respectables, però crec que el projecte Corpinat és un projecte de futur. La feina feta dels socis fundadors i també de part de la família, no? De part de casa a Gramora, doncs fa que veiem que si això és un projecte de futur, hi ha moltes empreses elaboradores escumós que s'hi estan adherint perquè veuen que és l'única realitat qualitativa que poden haver dintre el nostre territori. Hem de respectar la resta de realitats. Som conscients que el Penedès són 25.000 hectàrees, que hi ha molta vinya i que, òbviament, no tot pot ser Corpinat, però, malgrat això, el sostre, a mi em costa ara mateix veure quin és el sostre de casa de Corpinat, no?
El que passa és que suposo que un cop us feu, ja teniu més socis, diguem-ne, suposo que el repte també és més gran, que tothom mantingui l'estàndard original del segell de marca, no?
Exacte. Sempre ens hem basat en el rigor i en l'exigència, i aquí hi ha una sèrie d'auditories que cada vegada s'estan endurint més. De fet, tant el Pere com jo derivem d'aquesta part tècnica i ens enfoquem molt ara a protegir i a cuidar aquesta marca col·lectiva perquè és això, no? Ara estan venint més cellers i volem sobretot vetllar per aquesta qualitat, vetllar perquè aquests valors es compleixin i no renunciar-ho, no?
A part de reptes d'aquest tipus, de la qualitat, amb aquestes auditories teniu també altres reptes, no? També com a marca, que és aquí potser algun dia aconseguir que més que una marca sigueu potser una denominació d'origen.
Sí, està clar que la situació de les denominacions d'origen a casa nostra és complexa, no? Dins del territori Penedès hi han dos denominacions d'origen que permeten fer escumós, però hi ha una altra, que és Catalunya, que permet fer vi tranquil, i després hi ha una marca col·lectiva, no? És a dir, hem de posar ordre, és evident que hem de posar ordre al nostre territori, però estem, de fet, en ple debat a la marca col·lectiva, Corpinat, de si realment és necessari. Formar part d'una DO et pot donar una sèrie de garanties, però també, per exemple, amb una DO no pots protegir el preu mínim de quilo de raïm, i crec que és algo molt essencial. Per tant, ens estem plantejant ser DO o no, és un debat obert, però crec que sí o sí, si som DO, ha de canviar la manera de pensar i d'estructurar les denominacions d'origen. No podem seguir fent servir el mateix format, perquè estem veient, doncs, que hi ha altres exemples d'altres denominacions que no estan evolucionant. Potser era la millor manera que ens esperàvem, no?
Roc Gramona, del celler Gramona, moltíssimes gràcies per no dormir per nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Podrà ser migdiada o no, avui sí?
Ara faré un parell de cafès i seguirem.
No,
no,
no, sí,
ni no migdiada ni
cafè,
res.
Imagina't.
Sí, sí. Caram, pensava que em diria ara farem una becaina, i em diu no, dos cafès
després
i seguir.
Després de dinar s'agrada. Després de dinar s'agrada.
Molt bé. Trini, tu ets d'espumós o no? Que no t'ho
sí, home, i tant, home. Sí, sí. I a més, és que jo penso...
Jo soc molt més d'escumós que de vi, eh?
Clar, i sobretot a l'estiu, i a part l'escumós té una cosa, Fredi, que ho hem de dir, que és que va lligat amb la festa, amb la celebració. No hi ha celebració, no hi ha festa d'aniversari, que no hi hagi bombolla.
Sí, però ja, ara, perquè ja acabem, però ja recordo l'any passat, jo defenso fer l'àpat amb escumós, eh? Jo defenso fer la...
De principi, sí.
I ara que no és perquè estigui davant, eh? Jo defenso fer tot l'àpat amb un gramón imperial, eh? Vull dir, perquè a vegades et trobes a gent i et diuen, no, això al final. Què cony al final? Jo tot l'àpat amb això.
Jo he de dir que la meva mare, amb 87 anys, ho fa. Des de principi a fi. No vol vi, no vol cap altra beguda, no vol vermut. Ella, des de que s'asseu a taula, vol la copa de bombolles.
El Bernat de Déu m'està aplaudint des de un altre que tenim fitxat. Roc, mil gràcies.
Un plaer.
Descansa una mica, si pots.
Farem.
Trini, fins la setmana que ve.
Que vagi bé. Adéu, Roc.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu. Fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
Comença l'espectacle.
Serà genial.
Aquest estiu, tots som súpers.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
No podem acceptar que hi hagi...
I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
Catalunya Migdia.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
Vols dir que hi ha gent que va lligar al rocòdrom més que escalar?
El 90%.
Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
Què vols dir?
No, res. Ah. No, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
Roswell.
La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Arribarem fins les 12 amb la mal anomenada música clàssica. Bernat de Déu, com estàs? Aplaudint, a part d'aplaudir la idea de fer tot un àpat amb escumós, amb cava, amb xampany, amb corpinat, el que sigui. Mira.
Aplaudiments sonors des de casa de Bernat de Déu, tot i que no, el meu psiquiatre no em deixa ingerir alcohol.
Yeah.
Quan ho feia, a casa sempre fèiem amb xampany.
Tot l'àpat, eh?
Sempre un Villecar Salmón, un Roser...
Villecar és molt car. Sí, sí. L'ha fet estar un dia...
A la Vila Viniteca teníem compte obert, nosaltres. Sí, sí, però a més és que és molt, molt més tranquil el cava.
Aviam, amb música.
Sí.
Avui música de què? Quin fil conductor ens portes?
Un fil conductor dolorós per mi, perquè aquesta setmana per molta gent ha estat eufòrica.
Sí?
Pel
Mundial, vols dir?
I per tant vull parlar d'eufòria.
Ja vas dir que anaves amb Argentina, deia?
Sí, més que amb Argentina, anava amb Messi, perquè tant Espanya com Argentina són dos països que odio amb tota la meva profunditat.
L'altre dia, no se me'n recordo qui era, que deia, diu, ara que Messi deixa la selecció argentina, deixaré de sentir-me brut.
Exacte.
Per anar amb Argentina.
Exacte, no, vam confiar en un equip de gent de l'Atlètic de Madrid. És a dir, ser català i secessionista és una cosa altíssimament dura. Ens obliguen a anar amb una gent espantosa, yeah. Però bé, és el drama que tenim, hi ha gent que neix coixa.
Saps el que ets animal, va.
Hi ha gent que neix coixa, sí, sí, sí. No té cap culpa, la gent
no,
que neix coixa.
No, no, ja, va. Escolta.
Llavors, música d'eufòria, però ja veureu que amb un twist una mica curiós.
Vinga.
I comença amb un compositor que escoltarem moltes vegades.
Per tant, perdona, l'eufòria és el fil conductor d'avui, eh?
L'eufòria és el fil conductor. Vinga. Però ja veuràs que també eufòria amb un twist simpàtic, eh? Vinga. Perquè l'eufòria no sempre és... no sempre és alegre, sí, diguem-ho així. Hi ha eufòries estranyes.
Ah,
ara, ara. Llavors, comencem, jo diria, amb el compositor més eufòric que conec, que era Franz Joseph Haydn, que conec, no el conec personalment, però diguéssim que he estudiat, per dir-ho així, perquè és un gran eufòric de la música. Escoltarem al final del primer moment de la sinfonia, de la seva sinfonia 96. Ell en va fer 100 i escaig, va ser un compositor amb una producció molt prolífica, i jo diria que és el primer sinfonista que utilitza la cadència, que ara explicarem què és, al final de la sinfonia, per crear un ambient, diguéssim, de bacanal. Escoltem-lo. Mai teniu un mal dia o esteu baixos d'humor, Haydn és una medicina, vaja molt millor que el Tranquimacín i que l'Escitalopram. Aquesta és la sinfonia, repeteixo, 96, final del primer moviment, interpretada meravellosament per el director Nicholas Harnoncourt. És una sinfonia del grup de sinfonies que Haydn va fer per Londres. Haydn va tenir la sort de treballar tota la seva vida per una família noble, els Esterhazy, que era una família que el va cuidar molt, li va permetre fer un munt de sinfonies, òperes, música de càmera, jo diria que és dels autors que té més producció. I recordem una mica, perquè estem fent un curs de música estival, que una sinfonia és una sonata per orquestra i una sonata és una peça instrumental que després es va passar a una orquestra cada vegada més àmplia. Ara, escolta, avui escoltarem orquestres molt bèsties, que bàsicament és una forma tripartita entre una exposició, un desenvolupament i una recapitulació. És a dir, una forma tripartita que va portar...
La construcció és el que marca que sigui una sinfonia.
Exacte.
Eh? Allò, introducció, nus i desenllaç,
exacte,
que dèiem a l'escola.
I el desenllaç que tingui relació. La recapitulació vol dir que al final sentim aquells temes que havíem escoltat al principi. Jo dic sentir i escoltar indistintament. L'Aliec diu que s'ha de dir sentir, però a mi m'agrada més escoltar. Aquí sempre incomplim les normes, ja ho saps, és marca de la casa. Però Haydn, curiosament, es concep que Beethoven va ser el gran revolucionari de la música del classicisme i postclassicisme, però jo crec que aquest és un títol que hauria de tenir Haydn, perquè va ser el primer músic que va utilitzar les cadències al final de la sinfonia. Llavors, al final d'una sinfonia, sobretot si és de to menor, com aquesta, que és en re major, acostuma a ser un moment, diguéssim, de despiporre, que diríem, en català incorrecte, no? I els finals de Haydn són una autèntica meravella. Això és una cosa que a través de Beethoven i a través d'altres compositors s'acaba fent, per dir-ho així, una norma, que la cadència, és a dir, que al final sigui, per dir-ho així, un moment de conclusivitat.
D'èxtasi.
Això passa, per exemple, en una altra sinfonia que a mi m'entusiasma, ja entrem al període més romàntic i clàssic, que és la vuitena sinfonia de Borja, que també acaba amb una autèntica bacanal. És a dir, això també és per passar-se.
Déu-n'hi-do, eh?
Borja, que és un compositor que m'entusiasma, i aquí ve la primera cleca als nostres programadors.
Vinga.
Perquè sempre escoltem...
Ja trigaves.
Sempre escoltem la seva novena sinfonia, la del Nou Món, sí, la sinfonia més coneguda, però tot el corpus simfònic de Borja, que és una autèntica meravella. Aquesta és una versió de la vuitena de Herbert von Karajan amb la seva Filarmònica Berlín, que és una, són els moments, els anys més bons de la Filarmònica Berlín, que era una autèntica tank, des d'aquells tancs alemanys que quan agafa una direcció no la, sí, no la treu. Tota aquesta idea de la cadència espectacular és una idea, com que et deia, més o menys inventa Haydn, després Beethoven arriba i hi ha unes cadències allà que no s'acaben mai, i que els altres compositors també importen. Unes altres coses que sí que s'importen de Beethoven és el fet d'acabar les sinfonies amb un últim moviment on s'inclogui el cor. Aquest és un patrimoni que Beethoven no és el primer que ho fa, però l'institucionalitza la seva novena sinfonia amb el conegudíssim L'Alegria, però que acaben fent compositors del romanticisme i postromanticisme. És el que fa, per exemple, Mahler en un dels grans moments d'eufòria, que és el final de la seva segona sinfonia. Moltes vegades es fa la sinfonia segona de Mahler, que és una sinfonia que requereix moltes veus, una orquestra pràcticament de 150 músics, i aquesta és una sinfonia que va popularitzar sobretot el meu estimat Leonard Bernstein. Home. De fet, si mireu l'espantosa pel·lícula que va fer aquell actor, que ara no me'n recordo com es diu.
Bradley Cooper. És espantosa, no l'he vist.
És molt dolenta. Sí? Realment és meritori i agafar un personatge tan interessant, sí, i fer-lo tan avorrit, sí, diguéssim, no? Però, una de les escenes boniques, perquè ell es va preparar amb el Yanni Nesetzegen, que és el director de l'Orquestra Metropolitana de Nova York, de l'Òpera Metropolitana de Nova York i també de l'Orquestra de Filadèlfia, si no recordo malament. Ell va fer un conxing per tal de fer veure que dirigia, yeah, i una de les escenes més boniques de la pel·lícula és quan ell dirigeix aquest final de la segona de Mahler amb una interpretació que Leonard Bernstein va fer a Viena, justament en un moment que escoltarem ara, que és el moment de màxima eufòria de la segona. Segur que hi ha molts orfeonistes que ara ens estan escoltant al cotxe, que estan cantant en aquest Auferstern, no? Aixequeu-vos, no? Que és aquest moment tan bèstia, al final de la segona de Mahler. Vaja, tots de petit hem dirigit la segona de Mahler davant
del mirall
o a la dutxa, i hem acabat només dirigint-la davant del mirall, com és el meu cas. Jo us recomano molt que escolteu la versió de Bernstein, que és també la que us he posat, en aquell cas amb la Filarmònica de Viena, aquesta és amb la seva estimada New York Philharmonic, perquè Bernstein literalment s'està morint, és a dir, està vibrant tot ell. No fa les sinfonies de Mahler més perfectes, hi ha altres directors que les fan més perfectes, però és que el tio es mor a cada nota, sua, canta, crida, es posa vermell. És extraordinari veure dirigir a Bernstein. És una cosa que jo no he pogut fer per edat, però que m'hagués agradat molt. Aquesta és una sinfonia més molt interessant a nivell filosòfic, perquè Mahler la va compondre quan va morir un director d'orquestra llegendari, amic seu, Hans von Bülow, i al seu enterrament justament va sentir un fragment d'aquest text de Klopstock, d'un poeta germànic important, sobre aquest tema del renaixement després de la mort. És una sinfonia molt mística. Mahler era un paio amb unes creences religioses molt curioses, jueu, evidentment, de naixement, però una espècie de panteista, aquesta idea de, no, que quan morim retornem a un altre tipus de vida, no? Hem fet un repàs, clar, molt, molt sumari de molts anys de sinfonies,
anys, sí,
no? Perquè
sí,
hem passat de sinfonies del segle XVIII d'una sinfonia ja pràcticament postromàntica. Però també volia tornar, com que m'agrada tant Haydn, voldria també posar un altre final eufòric de Haydn, i aquí ve una altra segona clec als nostres programadors, perquè si sentim poques sinfonies de Haydn, encara sentim menys de les seves obres mestres principals, que són les misses. Oh. Ara els oients em diran, oi, missa, quin rotllo, no? Perquè, sí, clar, tots els que hem anat a missa petits, allà aguantar aquells bancs de fusta que et deixaven les natges com si fossin, bàsicament, sí, pedra. Però molts compositors que havien de fer, fins i tot els que havien de fer misses per obligacions, com va ser el cas de Mozart, doncs aprofitaven també els moviments de la missa, que són una cosa més estricta, més concreta, per fer part de la seva millor música. I és el cas d'una de les últimes misses de Haydn, que és la que escoltarem, al final de la Nelson Mass, fet en honor de l'almirant a Nelson, perquè Heidi la va escriure durant les lluites postnapoleòniques al seu país, a Àustria, i veureu que al final d'aquesta missa també és un final que té molta canya, és una missa molt dramàtica, perquè està escrita en re menor, que és un to generalment mortuori. El Rèquiem de Mozart està escrit en re menor, Don Giovanni està escrit en re menor, després escoltarem una mica de Don Giovanni, si no escoltéssim Don Giovanni no seria jo, però fixeu-vos quin final de missa més meravellós. Aquest final de la missa, el Dona Nobis Pacem, que és una part de l'obligat de la missa, aquest Dona'ns la pau.
Anava a dir, és el doneu-vos la pau.
Doneu-vos la pau. Sí. Aquest moment en el qual a la missa doncs, tothom es dona la mà. En aquesta versió del Trevor Pino, que és una versió extraordinària amb la seva orquestra, fixa't, quin final meravellós. Són extraordinàries les misses de Haydn. Durant l'existència del Festival de Música Antiga de Barcelona n'havíem escoltat alguna, festival, per cert, que es va acabar, com totes les coses bones que s'acaben, i que s'hauria de ressuscitar, perquè Barcelona té un públic molt fidel de música antiga.
Ah, sí, eh?
Sí, 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 és una ciutat que, bueno, hem tingut aquí grans músics com el Savall, molts descendents que estan fent música antiga des de contratenors com el Xavi Sabata fins al Dani Espasa amb Vespres d'en Radí, que és una orquestra de música antiga important. Tenim molta gent, tenim cantants, tenim l'Esperium 21 d'en Savall i la Capella Real de Catalunya, però ens caldria potser una programació més estable de música antiga. No ens podem queixar en aquest aspecte. No? Doncs ara, clar, hem escoltat diguéssim, coses molt bèsties, no? Però, clar, l'eufòria fins i tot es pot transformar en coses com una música que s'escoltem en una guitarra o en un piano, no? I ara, en això, clar, el meu amic Wolfie és especialista, perquè us volia...
Wolfie és Mozart.
Exacte, sí. Wolfgang Mozart. Això d'Amadeus és una xorrada que podem...
Per què és una xorrada?
Perquè Amadeus és una traducció francesa de Gottlieb.
Sí.
Llatina, perdó. O Amadeus de Gottlieb, que era un dels seus noms, però ell mai es deia a si mateix Amadeus. Ell es deia Wolfgang Mozart. Yeah. Diguéssim, el que passa que tenia uns quants noms, entre ells hi havia Gottlieb, i a vegades molts dels seus editors signaven per fer una mica més florit, però ell es deia Wolfgang Mozart.
I l'Amadeus ha passat a la història.
I l'Amadeus ha passat a la història com...
Però per la pel·lícula o ja abans de la pel·lícula?
Abans de la pel·lícula ja es feia. Però bueno, és una autèntica xorrada, però a vegades la història, les xorrades s'estratifiquen, no? Escoltarem un moment també molt eufòric que m'imposa allò cachondo, per dir-ho així, amb molta plata, que és el final d'una sonata molt coneguda, que és la seva sonata número 11, on hi ha allò que es coneix, ho hauríem de dir una mica millor, però que es coneix com la marxa turca. Escoltarem aquest final, interpretat per un dels meus pianistes favorits, el Friedrich Hulda, que és un dels meus ídols, després t'explicaré per què, però també és el final d'una sonata que a mi em posa d'un humor, vaja, collonut. Escoltem-la, va. És una autèntica orgia. Durant molt de temps les sonates de Mozart van ser tocades per allò que el meu mestre de guitarra, Manel González, anomenava músics de verduretes.
Músics de verduretes?
De verduretes.
A vegades per què verduretes?
Verduretes és...
Allò...
Verduretes.
Sense substància.
Sí. I Gulda, que era un tros d'animal, va arribar i va agafar això i ho va convertir en el que són, en un Rolls Royce. Yeah. Pel lluïment de l'intèrpret i pel lluïment d'aquesta música. I fixa't com fa els acords, que sembla literalment que estigui fornicant amb el piano. piano. Gulda, un home grandiós, com una campana estava,
ah, sí?
Un geni, molt a favor perquè va fingir moltes vegades que es moria, enviava notes a la premsa perquè el deixessin en pau, dient que havia mort, fins que, clar, fins que es va morir. Que al final, però llavors, quan es va morir, ningú va fotre
ningú
cas.
Ningú va fer cas, clar.
Un artista, un tio molt curiós que va fer coses de clàssic, evidentment, un dels grans pianistes del segle XX, després va tenir un grup de jazz, que eren uns autèntics pirats que feien improvisació, feia uns concerts que anomenava, posava sonates de Mozart i en fotia 10 o 12 fins que la gent es cansava i se n'anava perquè portava 3 hores tocant. Un gran de Gulda. I aquesta sonata és una de les grans sonates de Mozart, és una sonata de l'any 84, quan justament arriba a Viena i es vol promocionar com un gran compositor, sobretot per fer òperes, que era el que volia acabar fent Mozart. De fet, ja estrena Les noces de Figaro 2 anys després. I, per tant, és una de les sonates que formen part del book que portava Mozart abans d'arribar als llocs. I això del book ho dic de veritat, perquè els compositors... Clar, els compositors... ara no hi havia Spotify al segle XVIII.
No,
per tant, quan arribava a una ciutat... A vegades, mesos abans, feien una sinfonia per quan arribessin la gent sapigués de què anava. O sigui, la gent no escoltava. La gent, clar, molta gent... Clar, això és una cosa que val la pena explicar-la. Molta gent, abans del segle XX, potser escoltava música una vegada a la seva vida, o zero. O escoltava música, doncs, de tambors, una música molt, molt local, de diguéssim, molt rudimentària. I t'estic parlant d'Europa, ni et dic el món. Llavors, clar, quan un compositor arribava a una ciutat... tot i que fos molt culta com Viena, doncs havia de portar literalment un buc de partitures, no? Ja que estem amb Mozart, no seria jo si no us posés una mica d'òpera, avui acabarem amb molta canya i molta òpera, perquè hi ha un moment netament eufòric, dels meus eufòrics que hi ha a la història de l'òpera, que és la que es coneix, i a més, mira, no estava preparat això,
sí.
Com l'àrea del xampany.
Ah,
abans que parlàveu del Cor Pillat. Mozart no la va titular així, és una àrea que es diu Finca del Vino, de l'òpera Don Giovanni, que notareu de seguida que és una àrea literalment eufòrica.
Festa a preparar, centro di piazza con qualche ragazza, teca con quella cerca menar, teca con quella cerca menar, senza accordi la chiara ci sia, sì minuetto, sì la follia, sì la rabala, farra balar, di minuetto, farra balar, di la follia, farra balar, di la rabala, farra balar.
Con questa quella vo morrejar. Suposo que no cal traduir.
No cal traduir. Em sembla que ho he entès.
Ja, l'italià és un idioma germà. Una de les àries més conegudes del Don Giovanni, amb aquest text tan bonic de Lorenzo da Ponte, un dels millors llibrets de la història de l'òpera i l'obra musical i artística més important que ha fet la història de la humanitat. Una òpera simplement perfecta d'aquest seductor que no és que estigui eufòric, és que ell és l'eufòria, no? I aquesta àrea, bàsicament, és un retrat existencial del seductor, no? Del paio que no té límits, que vol estar amb totes les dones, que s'hi ha de travessar parets per seduir, les
travessa.
I Mozart fa aquesta àrea que és pràcticament d'un minut i poc més en el qual el baríton o el baix que canti Don Giovanni literalment no té temps per respirar, per tant, és d'aquelles àries que t'has d'assenyar i resar perquè les puguis cantar. Sí, tens molt poc temps per respirar, clar, literalment,
és que, clar,
perquè Mozart no et deixa... I amb aquests cops de l'orquestra, que
pom,
són, és aquesta idea de la testosteronisme de Don Joan, no? Per tant, però també una versió, per això us deia l'eufòria, sí, l'eufòria, però una versió molt cruel, perquè, clar, Don Giovanni sempre s'ha mirat com el seductor, però poc s'ha pensat en les dones que seduïa i deixava tirades, eh? Per tant, l'eufòria, per això us deia que moltes vegades...
Va per barris.
Va per barris. Com és el cas, també, l'òpera, és curiós perquè l'òpera, l'eufòria, trobem molts moments d'eufòria, però a vegades l'eufòria també és una mica estranya. Com en aquest fragment? L'escoltem primer, perquè és una cosa que s'ha d'escoltar gairebé sense parlar, gairebé com si estiguéssim a missa, perquè escoltareu la millor soprano de tots els temps. Escoltem-la, va. És que la Montserrat no cantava, la Montserrat flotava. És que...
La cavaller, eh?
És increïble. És increïble. Això m'ho deia el meu professor de guitarra, sempre em deia, el Manel, em deia, el nostre objectiu és que quan estem tocant la gent no vegi que estem tocant un instrument, sinó que vegi la música. Això és, això és el que fan els grans músics. És el que li passa a aquesta senyora. Això no és, no hi ha una persona, això és una veu, és una animalada. En aquesta escena d'eufòria, però eufòria i follia, perquè una de les coses que passen molt sovint a les òperes del bel canto, per tant, estem al segle XIX ja, no estem al segle XVIII com abans, en Don Giovanni s'estrena el 1787, a Praga, estem a una de les escenes de follia de la Lucia de Lammermoor, segurament l'escena de follia més coneguda, quan Lucia enfollida fa una cosa que no recomanem que feu a casa, que és matar el marit, tot i que a vegades
en tinguem
moltes ganes.
O s'ho mereix.
Però què són les escenes de follia? Doncs un tòpic de l'òpera del bel canto, que són aquests moments on algú enfolleix, fa alguna cosa de la qual, diguéssim, no se n'hauria d'enorgullir, però hi ha aquest moment pràcticament de deliri on la soprano, en aquest cas, canta com si estigués literalment anada de l'olla, diríem avui, no? Aquesta és una de les grans escenes, com us deia, d'aquestes escenes de follia, literalment, que es diuen, no? Per tant, l'eufòria, en el cas d'aquestes òperes, doncs, són moments pràcticament de deliri, no?
D'accés.
I és molt curiós com en la història, al llarg de la història de l'òpera, al final l'eufòria es torna fins i tot crueltat, com, no sé si tenim temps
per l'últim fragment. Sí, tens un minut.
Doncs us disparo un últim fragment i ho expliquem molt breument. És el final de l'òpera Electra.
I és un altre accés, també, eh?
Un
altre deliri.
És un moment d'accés en el qual Clitemnestra i Electra finalment vengen la mort del seu pare matant la seva mare, d'aquí el complex d'Electra, del nostre bon amic Freud, i és un moment literalment on Strauss aconsegueix que els cantants literalment cridin i que l'orquestra es torni literalment boja. Si voleu experimentar, no utilitzeu substàncies prohibides, escolteu el final d'Electra, que és una cosa absolutament delirant, perquè us deixarà esbaterats. Novament, al principi començàvem amb una eufòria col·lectiva molt naïf, si ho vols. Al segle XX, a vegades profèticament, perquè Strauss escriu això a principis de segle, ens porta a una eufòria més aviat macabra.
Recargolada.
Recargolada, exacte.
Bernat, mil gràcies, fins la setmana que...